A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
La història de Roma és una història plena de triomfs. La Roma mil·lenària, que deixant enrere els 7 turons de la ciutat, es va estendre per Itàlia primer, pel Mediterrani després i fins i tot va arribar a llocs tan dispars com les illes britàniques, els boscos alemanys o el Pròxim Orient. La Roma victoriosa, amb els seus exèrcits de legionaris, la seva maquinària bèl·lica perfecta, la modernitat. O això és el que sempre se'ns diu. Tot i oblidant que en molts moments de la seva història Roma va estar contra les cordes. Aníbal Barca és un d'aquells personatges que refuten la invencibilitat romana. El general cartaginès va desplegar una guerra sense quarter contra la República Romana en un combat que era una extensió de la lluita pel control del Mediterrani que romans i cartaginesos portaven dècades desenvolupant. Aníbal ha passat a la història com un gran general, com un estratega consumat. El seu moment de màxim esplendor va arribar el 2 d'agost de l'any 216 abans de Crist. Aquell dia, prop de la ciutat romana de Canes, situada a la Púlia, Aníbal derrotava sense pal·liatius a un exèrcit de més de 80.000 soldats romans i semblava que la derrota de la República Romana havia de ser imminent. Benvinguts a les portes de Troia, benvinguts a Canes. Doncs benvinguts una setmana més aquí a les Portes de Troia. Com no pot ser d'una altra manera, avui ho fem acompanyats d'un dels nostres historiadors de capçalera, l'Alberto Reche. Benvingut, Alberto.
Què tal?
Sempre s'ha dit que l'exèrcit romà té fama de victoriós, però quines altres derrotes van patir els romans?
Bé, a part de la derrota a Canes, no?, que és potser una de les més grans patides per l'exèrcit romà, hi ha altres grans derrotes que van fer molt mal a Roma, no? Algunes abans de Canes, per exemple, al segle IV abans de Crist, Roma va patir molt davant els actes dels gals, tot i que a la nostra imaginació quedin els gals com el petit poble d'Astèrix que estan allà molestant una mica, però res més. Realment, els primers anys de la República Romana eren una força a tenir en compte. Després ja, a mesura que ens apropem al segle I abans de Crist, tenim, per exemple, la derrota de Càrrec contra els parts. Les legions comandades per Craso van ser exterminades per l'imperi part. O la gran derrota de Teutoburg, en la que les legions de Varo van ser exterminades també pels pobles germànics. Llavors, aquestes derrotes que poden ser puntuals, però en el seu moment van significar la pèrdua de moltes legions i desenes de milers d'homes, poden semblar anecdòtiques si mirem la història romana en el seu conjunt, però en cada moment en el que van Roma patir aquestes derrotes va ser una gran pèrdua a nivell militar, logística i fins i tot de prestigi.
Molt bé, i avui ja estem molt contents de tornar a tenir aquí el Roger Riera. En Roger és doctor en Història Antiga per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estudiat les relacions polítiques i militars entre els diferents poders polítics del Mediterrani a l'antiguitat. Benvingut, Roger.
Gràcies, sí, encantat d'estar aquesta vegada, una nova vegada més amb vosaltres.
Molt bé, la pregunta que et faria seria per què és tan important l'enfrontament entre Roma i Cartago?
Bé, aquest enfrontament que s'emmarca dins de la Segona Guerra Púnica, estem parlant de finals del segle III, no era la primera guerra que enfrontava aquestes dues grans potències, però sí que va significar un canvi total de model polític i militar en tot el Mediterrani. Ja no només estem parlant de la guerra entre dues ciutats, sinó d'una autèntica guerra mundial de tot el món conegut en aquella època, des de Macedònia fins a Ibèria.
Molt bé, doncs amb aquestes notes introductòries del Roger Riera comencem el programa d'avui.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
Molt bé, doncs abans de començar i d'arribar a la batalla de Canes, que és el que centra el programa d'avui, posem-nos una mica en context. A Canes lluitaran romans i cartaginesos, però hem de saber, volem conèixer com arribem a aquest enfrontament.
Bé, doncs com us deia, hem de fer un petit esforç i traslladar-nos en el segle III abans de Crist, i pensar que en aquell moment Roma estava, des de feia segles ja, estava expansionant-se per la península itàlica i que a mitjans de segle, una mica abans, aconsegueix arribar fins al sud de la península i el següent pas lògic d'expansió seria l'illa de Sicília, que en aquell moment era el centre neuràlgic del Mediterrani, sobretot a nivell econòmic, però també polític, amb la gran ciutat de Siracusa i molts ports molt importants que li donaven era un enclavament econòmic de primer ordre. Per tant, Sicília significava el següent pas en l'expansió romana, però allà hi havia els interessos d'una altra potència, que no era l'altra que Cartago. Una Cartago que en aquests moments en què Roma s'està expandint per la península itàlica, Cartago controlava ja la major part del Mediterrani occidental.
Bé, i quina era la situació de Roma en aquells principis del segle III abans de Crist? Hem de pensar, encara no hem de pensar en la Roma imperial que vindrà després, una mica si ens pots fer 5 cèntims de quina és la situació de Roma.
Correcte, sempre que es parla de Roma, la gent té tendència a pensar la idea que primer se li ve al cap són pel·lícules, no? Que és allò que tens més a la ment. Gladiator és un gran exemple en aquest sentit, etc. I que hem de pensar que la Roma d'aquest moment, del segle III abans de Crist, no té res a veure amb la Roma precisament d'aquesta pel·lícula o tantes altres. Per començar, a molts nivells, però per començar a nivell d'exèrcit. L'exèrcit que veiem en aquest tipus de pel·lícules, igual que l'Astèrix o l'Obèlix, són soldats que està format per soldats que tots van vestits igual, porten el mateix armament, molt enquadrats, molt professional. En el segle III l'exèrcit no ni tenia aquesta estètica visual ni funcionava igual que ho farà després. I per tant, hem de fer un esforç per traslladar-nos cap en aquest moment, també en el sentit de que a nivell polític tot just Roma s'estava expandint i arribant, com deia, a l'extrem sud de la península itàlica. Però no tenia el pes polític i econòmic que tindrà després en el Mediterrani. Era tan sols una més de les potències que poblaven el Mediterrani en aquell moment.
Bé, i l'altra gran potència, o l'altra potència que provava el Mediterrani en aquells moments, de la que parlarem avui, era Cartago. Si ens poguessis també fer 4 pinzellades sobre què és Cartago en aquest moment.
Cartago, per començar, és una ciutat que tradicionalment es calcula la seva data de fundació abans que Roma, per tant és una ciutat més antiga, i en aquest sentit és curiós un paral·lelisme que fa el gran historiador Polibi, en el que compara aquestes dues grans potències, Roma i Cartago, i diu que no eren gaire diferents, però el moment en què Roma va arribar al clímax era el moment en què Cartago ja decaia, i és per això que es va realitzar aquest solapament i va acabar triomfant Roma. Però en tot cas, Cartago era una ciutat molt important, ubicada a Tunis actual, a la ciutat de Tunis, molt ben ubicada estratègicament, sobretot per la seva gran importància a nivell de transport de mercaderies marítimes, i que arran d'aquesta bona ubicació va poder créixer exponencialment al llarg dels segles, fins a crear, a partir del segle V aproximadament, un autèntic imperi colonial en tot el Mediterrani occidental. Aquest imperi no estava exempt, òbviament, de dificultats, però no hem de pensar en un imperi com el que tindrà posteriorment precisament Roma, un imperi territorial on s'anava annexionant pas a pas diferents regions, sinó que el que controlava Cartago eren els ports, principalment. I en aquest sentit, Sicília era la joia de la corona.
Sí, i bueno, avui parlarem de la batalla de Canes, que, com dèiem, s'emmarcava en la Segona Guerra Púnica, però tu ja has avançat que els primers enfrontaments entre Cartago i Roma tenen lloc precisament pel control de Sicília, no? Ja vam parlar fa uns quants programes de les guerres púniques, de fet, el propi Roger era convidat a aquests programes, però si poguessis explicar una mica quina és la situació del Mediterrani, de Sicília, per tot el que ens calgui saber de la primera guerra púnica, per començar ara a arrencar amb la segona.
Sí, bé, ràpidament, la primera guerra púnica significa el major conflicte armat al món antic que havia succeït fins aquell moment. En quant a duració, pensem que dura des del 264 abans de Crist fins al 231. En quant a tropes mobilitzades, en quant a recursos, en quant a països, per dir-ho d'alguna manera, implicats, per tant, és un conflicte enorme i que, òbviament, això té moltes repercussions a molts altres nivells. L'escenari principal i gairebé únic de la primera república es va centrar precisament en aquesta illa de Sicília, en la qual hi havia el bàndol romà, el bàndol cartaginès, i també hi havia els siracusans pel mig. Gairebé tota la guerra va succeir en sol sicilià, tot i que també hi van haver algunes incursions a Itàlia i al nord d'Àfrica, i finalment es va decantar del bàndol romà l'any 231 abans de Crist.
I al davant s'hi trobava Aníbal, un general completament diferent, amb un exèrcit diferent, format de manera diferent.
Hem escoltat les paraules que Titus Livi va dedicar a Aníbal, i estem davant d'un dels grans enemics de Roma, com ja sabem. Però què en sabem realment de la vida d'Aníbal, Roger?
La vida d'Aníbal està intrínsecament lligada, de fet, a aquesta primera guerra púnica. Per què? Perquè el seu pare va ser un dels principals generals cartaginesos que va lluitar contra Roma en aquesta guerra durant molts anys, a més, a diferència de l'exèrcit romà, el bàndol cartaginès tenia uns generals que podien anar renovant el seu càrrec anualment, i durant molts anys va estar lluitant contra Roma, i fins i tot algunes fonts diuen que no va estar d'acord en la firma del tractat de pau de l'any 231, sinó que ell hagués continuat la guerra. Bé, posteriorment, després de la guerra, Cartago va quedar molt malmesa perquè, a més, va patir una revolta de mercenaris que no havien pogut cobrar de la seva participació a la guerra. I després de sufocar aquesta revolta, Amílcar Barca es va traslladar a Ibèria per tal de tornar a revifar el potencial de Cartago, no a través de Sicília, no a través del nord d'Àfrica, sinó a través de tota la riquesa que tenia Ibèria. Però aquest odi a Roma, els autors antics sempre diuen que la va traslladar aquest odi cap al seu fill, Aníbal, que era el primer fill, l'hereu d'Amílcar Barca, i que li va saber inculcar des de ben petit aquest odi contra Roma. De fet, hi ha qui diu que li va fer jurar fins i tot davant de l'altar de Gadir, de l'antiga Cadis, odi etern en els seus enemics. A partir d'aquí, Aníbal va viure una vida de joventut plenament implicada amb l'exèrcit, va viure amb el seu pare a Ibèria, segons... Hi ha diferents versions al respecte, però segurament va ser així. I per tant, era un home que els soldats coneixien. I això serà important per després comprendre la lleialtat o el lideratge que exercia aquest general sobre les seves tropes.
Sí, això és una de les coses potser que feia diferent Aníbal respecte als generals romans, no? Que moltes vegades són, com deies, càrrecs electes per un any, dos anys, i que l'oficialitat romana del nivell canvia molt. En aquestes paraules que Titus Livi dedicava a Aníbal, no? Que deia que tenia un exèrcit diferent, que combatia de manera diferent, format de manera diferent, què eren aquelles coses que sorprenien tant a Titus Livi, que tenia l'exèrcit cartaginès i que no tenia l'exèrcit romà?
Sí, realment es tractava de dos sistemes militars bastant diferents. Una de les característiques que sempre se n'havia enorgullit Roma, l'exèrcit romà, era que no incluïa mercenaris en els seus exèrcits. Tot i que després això és matitzable perquè sí que incluïen aliats, però bé, en tot cas, la majoria, el gruix de les seves tropes eren ciutadans. En canvi, l'exèrcit cartaginès, i específicament el d'Aníbal, era molt heterogeni. Tropes pròpiament cartagineses n'hi haurien molt poques, poquíssimes, i probablement només limitada en els oficials, etc. Sí que hi havia un cos d'elit, que es deia el Batalló Sagrat, que no sabem si encara existia en aquesta època, però en tot cas la majoria de tropes procedien del nord d'Àfrica, de la resta del nord d'Àfrica, i també d'Ibèria. Posteriorment també se li van afegir tropes gales, aquests gals que durant molts segles havien lluitat contra Roma, i fins i tot tropes gregues. Per tant, l'exèrcit d'Aníbal era un exèrcit molt majoritàriament mercenari, amb totes les conseqüències que això comporta, a nivell logístic, a nivell de comunicació, a nivell de formes de combat, a nivell d'armament, etc, etc. I, per tant, això xocava frontalment amb la manera de veure la guerra per part de Roma. Per això Titus Livi li dedicava aquestes paraules, cosa que, a més, reforçant d'alguna manera aquest geni militar que des dels propis romans li reconeixien.
Molt bé, i quina va ser l'estratègia que va emprar Aníbal durant la guerra per arribar a Itàlia?
L'estratègia que va seguir Aníbal bàsicament era com la que va fer servir Hitler durant la Segona Guerra Mundial, la guerra llampec. De fet, el sobrenom Barca, tot i que no vengués per Aníbal, significa llampec. El que va fer Aníbal va ser traslladar, així com la Primera Guerra Púnica, el centre d'operacions, el camp de batalla havia estat Sicília, Aníbal va voler traslladar el camp de batalla a la pròpia Itàlia. Per què? Perquè sabia que el nombre d'habitants potencialment mobilitzables per la guerra a Itàlia era enorme, era immens. I el que pretenia Aníbal era traslladar-se a Itàlia i, coneixent, com sabia, que molts dels aliats, molts dels territoris que acabaven de ser subjugats per Roma no estaven contents, estaven descontents, Aníbal volia revoltar-los contra Roma i incorporar-los al seu propi exèrcit. Aquesta era l'estratègia d'Aníbal. La guerra llampec, incursions molt ràpides, i és per això que va fer tota la travessa fins a Itàlia, i un cop amb els peus a Itàlia, a revoltar els antics aliats de Roma.
Sí, sobre aquesta guerra llampec hi ha molts mites, no? El més pintoresc, o també és el que ens afecta aquí a Catalunya amb més intensitat, és el d'aquests elefants que Aníbal portava en el seu exèrcit i que se'ns diu que va portar fins a Itàlia per una ruta terrestre, no? Travessant, i que un s'imagina de petit els elefants creuant els Pirineus.
Totalment. Sí, sí, de fet aquesta és una altra, òbviament, de les diferències amb l'exèrcit romà. L'exèrcit romà no tenia elefants, l'exèrcit cartaginès durant alguns anys sí que en va tenir. I efectivament, l'exèrcit Aníbal va començar la seva excursió cap a Itàlia des de la ciutat de Cartagonova, des de l'actual Cartagena, i d'allà va sortir amb uns 90.000 soldats, més o menys, uns 12.000 genets, ens diuen les fonts, i 37 elefants. Amb totes aquestes tropes, més de 100.000 homes, va dirigir-se cap al nord, va travessar l'Ebre, va travessar els Pirineus. Hi ha molt debat al voltant de per on va travessar-lo, o si va ser per més d'un lloc, amb diferents contingents, perquè, òbviament, a nivell logístic, alimentar tanta gent era realment difícil. Va travessar el sud de França, el sud de la Gàl·lia, va travessar el Roine i va travessar finalment els Alps. Una excursió que li va durar uns 6 mesos i que a vegades s'oblida que el seu germà va fer uns anys després amb 4 mesos, encara més de pressa. Però en tot cas sí, va arribar a Itàlia a finals de l'any 218, òbviament amb molts menys efectius. Molts van desertar, molts haurien morir durant el trajecte, molts no haurien aguantar aquesta travessa, però va arribar a Itàlia amb uns 20.000 homes, no arribava a 5.000 genets i pocs elefants. Si no recordo malament, em sembla que és, no sé si és Livi o Polibi, que només diu que va sobreviure 7 elefants dels 37 que tenia.
Clar, veient aquests números, al final un es qüestiona el bon general que era, no? Perquè planejar jo crec que actualment qualsevol campanya militar que es plantegés amb aquests números sobre la taula seria... Bueno, no és que fos un fracàs, és que directament seria irrealitzable, sí, sí. No? Perquè la pròpia opinió pública es posaria en contra. Com és una vegada que Aníbal creua els Pirineus, creua... una altra cosa abans. Això ens ho pinten molt fàcil, però quina és la reacció, no? Per exemple, dels proves ibèrics o de proves ibers o els gals, quan veuen a travessar per els seus territoris un exèrcit com aquest, no? De 100.000 homes, 37 elefants...
Havia de ser una imatge bastant surrealista, no? Perquè hi ha gent que... No és que veiessin molta gent, és que, a més, ni tan sols havien vist elefants mai. Ni ells, ni els seus amics, ni els seus familiars. Per tant, havia de ser una imatge esfereïdora, no? Tot i així, sabem que algunes tribus tan ibèriques com Gales se li van enfrontar, no de forma gratuïta, sinó que prèviament els romans, quan ja es veien venir com anirien les coses, es van traslladar tant al nord de l'actual Catalunya com al sud de la Gàlia i van intentar convèncer els pobles ibèrics i els pobles gals de que si Aníbal passava per allà o si tenien tractes amb Aníbal, doncs que el deixessin i que se'n deixin del bàndol romà. Això va provocar algunes petites batalles contra Aníbal, sobretot en el cas del Roine, que una de les tribus gales no deixava travessar-lo per allà on volia, però finalment Aníbal, en una altra bona estratègia o una altra genialitat tàctica, va poder evitar i finalment poder travessar el riu, aquest gran riu.
Bé, això ja ens explica una mica que la guerra entre Cartago i Roma en aquells moments era una guerra total i que enfrontava el que diríem poble satèl·lit, no? Que no és un enfrontament només entre ells dos, sinó que mobilitza bona part de l'Occident mediterrani, el que s'obliga a posicionar-se d'una manera o una altra.
Totalment.
I com són aquests... Si ja sabem l'estratègia de Roma, que era la de... intentar retrasar el més possible l'avanç cartaginès amb la sublevació o amb l'enemistat d'aquests poders locals en cada moment. Quina és l'estratègia o les previsions estratègiques d'Aníbal un cop arriba a Itàlia?
Bé, en primer lloc, Roma realment no sabia què faria Aníbal i, òbviament, va parlar, com dèiem, amb aquests pobles gals i ibers, però també va parlar amb molta altra gent. Sabem que va parlar amb els gals i els ibers perquè, posteriorment, Aníbal va passar, efectivament, per allà. Però abans també havia enviat dues legions a Sicília perquè el senat romà estava dividit, no sabia per on Aníbal atacaria. I, per tant, intentaven defensar tots aquells punts per on Aníbal podria atacar. No? Dit això, ja m'he enrotllat i no recordo la pregunta que m'havies fet.
Bueno, quina era l'estratègia d'Aníbal quan arriba a Itàlia, no?
Els
seus primers enfrontaments amb Roma.
Clar, un cop Itàlia, a part de que arriben moltes menys tropes, amb un potencial molt, molt menguat, estem parlant de que arriba a finals d'any i, per tant, no només no hi ha menjar, sinó que fa fred, el temps és dolent, no té aliments i té un exèrcit físicament molt, molt marmat, no? Per tant, el primer que fa és saquejar que és una pràctica molt habitual en l'antiguitat, saquejar els territoris propers a la ciutat actual, Turí, i allà intentar recuperar part de les seves forces. De seguida es posa en contacte amb els pobles gals del nord d'Itàlia, que en aquell moment hem de pensar que encara no estaven subjugats a Roma, el poder de Roma no arribava tan amunt, i, esclar, allà els pobles gals se'l miren... en perill, perquè si es posen del bàndol cartaginès i perd, posteriorment Roma els atacarà. I si es posen del costat de Roma, a part de que havien estat enemics seus de tota la vida, si guanyen els cartaginesos també els hi fumaran canya. Per tant, era una decisió difícil. Però hem de pensar que aquesta Gàlia Cisalpina, que és la que anomenem els gals del nord de la península d'Itàlia, no formaven un sol poble, sinó que hi havia molts pobles diferents, moltes tribus, per dir-ho d'alguna manera. I, per tant, Aníbal aconsegueix el recolzament d'algunes i, a mesura que va aconseguint èxits militars, cada cop més, tal com ell havia planejat, se li van adherint més i més pobles, més i més tribus.
Llavors, tot i que la batalla de Cannes sigui la més important de l'expedició d'Aníbal a Itàlia, no és la primera. Ja, si ens podies fer cinc cèntims o de les, sí, si hi ha alguna batalla important abans de Cannes?
N'hi ha algunes. La batalla de Cannes es produeix l'any 216 i, per tant, estem dient que Aníbal arriba a finals de l'any 218. Hi ha un període d'un any i mig entremig que Aníbal no va passar tancat en un barracó. Poc després d'haver arribat al voltant de Torí i d'haver començat a parlar amb els pobles gals, es produeixen una sèrie d'enfrontaments amb els romans, que hi envien, un cop s'assabenten que Aníbal ja ha travessat els Alps i després de recuperar-se de la sorpresa, hi envien de seguida a un dels cònsuls, que és un dels Escipions, i es produeix un enfrontament, sobretot de cavalleria, a prop de la ciutat de Tessino. Aquest enfrontament el guanya Aníbal, i a més el propi cònsul cau ferit, de manera que no només és una victòria militar, sinó també moral. En Roma, pensem que fins aquell moment molt poques derrotes havia patit en la seva història, i que un estranger lluitant en sol itàlic vencés a la infanteria romana i, a més, ferís el cònsul, no hi estaven acostumats. Al cap de poc, al cap d'un parell de mesos, van tornar a enfrontar a Trèbia amb un altre cònsul al capdavant de les tropes, i també, de nou, va guanyar Aníbal.
Quin paperàs, no?, de l'exèrcit romà. I bé, ara ja anem a escoltar un text de Plutarc del començament de la batalla de Cannes per entrar ja en matèria.
A trenc d'alba va treure la senyal de guerra. Una túnica roja estesa sobre la tenda del general, de manera que els cartaginesos, al principi, es van espantar al veure el valor del seu general i el gran nombre de tropes, mentre ells no n'eren ni la meitat. Per la seva banda, Aníbal va ordenar que prenguessin les armes i, muntant a cavall, acompanyat d'uns quants homes, observava els enemics des d'un turó, mentre aquells es formaven en ordre de combat. Un dels de la seva comitiva, un home d'alt rang anomenat Giscó, va comentar que li semblava extraordinari el nombre d'enemics. En sentir-ho, Aníbal va arrufar el nas i va dir: «Giscó, d'una altra cosa encara més extraordinària no te n'has adonat». Al preguntar-li a Giscó de què es tractava, va respondre: «De que tot i ser tants, entre ells no hi ha cap Giscó».
Bé, aquest text, a banda de tot el que serveix per descriure els preparatius de la batalla, ens dona una pista molt, molt interessant que ja has comentat, Roger, sobre el tarannà d'Aníbal com a general, mm-hmm. no? Que és la capacitat d'empatitzar amb els seus homes, molt diferent a la que tenien els generals romans.
Sí, correcte. Una bona prova d'aquesta empatia o d'aquest gran lideratge que exercia Aníbal sobre les seves tropes el veiem perfectament en que durant els 16 anys que dura la guerra, o 17, des del 218 fins a l'any 201 abans de Crist, Aníbal manté, sense gairebé desercions, un exèrcit gairebé complet de mercenaris. I, per tant, això ja ens demostra que les tropes mercenàries al final només es mouen per diners i per veure per on van les tornes. Si veuen que Aníbal començava a perdre, de seguida s'haguessin posat en contra i més lluitant en un terra estrany. Però en canvi es van mantenir fidels durant 17 anys i això realment és un exemple de que exercia un gran lideratge sobre aquestes tropes.
A les portes de Troia. El teu programa d'història.
En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
I amb la sintonia de l'equipo A arribem a la batalla de Canes, el moment més àlgid de la carrera militar d'Aníbal, però evidentment els oients segurament ara mateix estaran esperant que els expliquem per què ha sonat l'equipo A quan estàvem a punt d'entrar, doncs en el moment...
Bueno, sobretot és perquè ens serveix per introduir la pregunta que li volem fer al Roger, no? Si a Aníbal Barca, com a Aníbal Smith a la sèrie, es pot dir que tenia un pla i li encantava que li sortís bé, i si a Canes el pla li va sortir bé.
Sí, sí. Bueno, que coneixem, Aníbal no havia Barca no havia comès cap delicte a l'exèrcit dels Estats Units, però sí, sí que li va
bueno,
sortir.
Bueno, que sapiguem.
Que sapiguem, exacte. Però sí que és veritat que era... en aquest sentit era un gran estratega i per tant planejava molt bé tots i cadascun, no només dels seus moviments fora de les batalles, és a dir, l'estratègia d'avançament i de moviment sobre el territori, sinó la seva tàctica sobre les pròpies batalles. Els autors antics incideixen molt sobre aquest aspecte i sempre el col·loquen entre els tres millors generals de l'antiguitat, al costat de Juli Cèsar i d'Alexandre el Gran. Sí, realment a Aníbal li agradava que els plans sortissin bé i en aquesta vegada a Canes li van sortir molt i molt bé.
Bueno, doncs passem a veure per què li van sortir també els plans, no? Primer de tot, fer-nos una idea de quines, ja ho sabem, cartaginesos contra romans, legions contra mercenaris, però si ens poguessis explicar una mica amb quines forces, quin tipus d'unitats comptava cada bàndol.
Molt bé, estem a l'any 216, a mitjans d'any. Després de la batalla de Trèbia, Aníbal havia continuat baixant cap al sud, dirigint-se a Roma, va guanyar una altra nova batalla al costat del llac de Trasimè, i després, en comptes d'anar directament cap a Roma, cap al sud, es va desviar, perquè aquest poble, perquè realment era un petit poble de Canes, està situat a la part adriàtica d'Itàlia i més al sud de Roma. Ell, Aníbal, no es veia amb prou forces encara d'atacar Roma, sinó que volia acabar de sublevar la resta de pobles itàlics que estaven controlats per Roma i deixar-la, no només deixar-la sense aliats, sinó a sobre emportar-se'ls ells, els aliats. És a dir, restar tropes mobilitzables a Roma i incorporar-les al seu exèrcit. Bé, així arribem a Canes. En aquest moment Aníbal compta amb uns 40.000 soldats, gairebé tots libis, tropes molt veteranes, líbies i ibèriques, i també un gran gruix de tropes d'infanteria gala, que després de les primeres derrotes cada cop més tribus gales li van anar incorporant en el seu exèrcit. I per part romana estem davant de l'exèrcit més gran que havia mobilitzat mai Roma. En aquesta batalla hi van anar dos cònsuls i no només portaven les seves dues legions reglamentàries, sinó que cadascun d'ells en portava quatre de legions. Una legió... Les legions tenen un nombre variable de combatents al llarg de la història, però en aquesta època més o menys comptaven amb uns 5.000 homes. En total, comptant també els aliats, que eren gairebé tants com els legionaris, Roma comptava amb uns 80.000 soldats, davant dels 40.000 d'Aníbal.
Caram. I com es va anar desenvolupant la batalla?
Bé, Aníbal va esperar... Portaven ja uns quants dies els dos exèrcits en una planura, acampats, relativament propers, de manera que cap dels dos podia marxar d'aquella planura sense que l'altre se li tirés a sobre mentre estava marxant. Per tant, estaven obligats a lluitar. Aníbal va intentar provocar una emboscada a les tropes romanes en uns dies previs, però un dels dos cònsuls que s'anaven alternant al comandament era molt més, diguem, veterà o molt més madur que l'altre, uh-huh, i va poder copsar l'emboscada abans que es realitzés. Per tant, arribem al dia de la batalla de Canes, amb el desplegament de tropes que va durar hores. Podem imaginar-nos que el desplegament de 80.000 homes per part de Roma no era fàcil, ni a nivell... Els decurions aquell dia i els centurions es deurien quedar sense veu de tants crits, i per part d'Aníbal igual. Però més Aníbal ens diuen que va saber aprofitar molt més el terreny que no pas el seu enemic. Una de les estratègies que va utilitzar era la pols i el vent que es feia que van provocar els propis soldats durant la planura. Aquesta pols, Aníbal va saber col·locar-se de manera que el vent molestés els soldats romans i no pas els seus, de manera que gaudia a l'hora del cos a cos gaudia d'un avantatge considerable. A part d'això, va realitzar algunes emboscades i a partir d'aquí per aquesta batalla, una prova de la seva importància és que molts i molts autors de l'antiguitat en parlen. A partir d'aquí, molts autors d'aquests li aixequen moltes tàctiques que, en el seu entendre de la mentalitat grecorromana, era una guerra bruta, però que, en canvi, eren totalment normals en el món púnic. Podien ser això, no? Emboscades, batalles, traïcions, apunyalaments per l'esquena, aquest tipus de joc brut que criticaven de la manera de fer púnica i que un romà, diguem-ne, que es volgués valorar a nivell ètic no faria mai.
Llavors tenim uns 40.000 cartaginesos, uns 80, més de 80.000 romans o aliats de romans, i quan acaba la batalla, després de que Aníbal apliqui totes aquestes tàctiques, estratègies que sorprenen els romans i que els juguen molt en contra, quin és el resultat? Quins són els números que queden després de la batalla?
Bé, Aníbal el que fa... Clar, dius, hòstia, com és que 40.000 homes vencen a 80.000? El que fa és col·locar el seu exèrcit de manera molt estesa sobre la planura a canvi de molt poca profunditat de files de les seves unitats. De manera que un davant de l'altre potser ocupaven el mateix espai horitzontal, però l'exèrcit romà tenia una profunditat enorme comparat amb el púnic. Aníbal el que va fer va ser avançar les seves tropes d'infanteria centrals, de manera que van xocar en primer lloc contra la infanteria romana. Després de molts combats, Roma a poc va anar guanyant contra la infanteria cartaginesa, i aquesta infanteria central de Cartago va anar retrocedint. De manera que el que abans era la forma d'un... Imaginem-nos un barret, no? La línia de tropes cartagineses era un barret amb el centre més avançat i va acabar sent un barret forat...
Una bossa.
Exacte. Es va canviar la forma totalment, a la inversa. De manera que les tropes romanes, la infanteria, va anar entrant en aquesta bossa i, en canvi, les ales de l'exèrcit cartaginès van anar podent atacar els flancs de les tropes, fent una tisora, de les tropes romanes. En el moment que això es va produir, les tropes, la infanteria romana ja havia perdut qualsevol tipus de formació i, per tant, va ser molt, no senzill, però va ser molt més fàcil que les tropes que venien de refresc des dels flancs, les tropes púniques, poguessin acabar amb les tropes romanes. Les baixes, em preguntaves. Es calcula que per part cartaginesa van caure uns 10.000 homes, si no recordo malament, o entre 5.000 i 10.000 homes, tot i que és difícil de precisar. Lo important és que pel bàndol romà, entre caiguts i entre soldats caiguts i soldats capturats el dia següent, van caure uns 50.000 homes. 50.000 homes és gairebé el mateix... la mateixa quantitat d'homes que va perdre Estats Units la guerra del Vietnam durant 20 anys. Vull dir, i això només en un dia.
Sí, no només això, sinó, com ens deies, totes les batalles anteriors, no? Tessino, Trevia, Trasimeno,
sumant...
havien estat derrotes contundents contra Roma, no? Uh-huh. I ara, quan parlem de les conseqüències, jo crec que és un tema que haurem d'explicar, no? Perquè els oients ara mateix deuen estar com nosaltres, pensant com Roma va aguantar aquest ritme de
baixes.
D'escabetxines totals. Escoltem ara un text de Plutarc sobre les conseqüències de la batalla.
Acabada la batalla, Maharbal li va dir a Aníbal: tu saps vèncer Aníbal, però no saps treure partit de la victòria.
Clar, aquesta frase que un company d'Aníbal li diu vista des de la distància ens sona com molt, molt dura, no? Sí. Perquè estem portem 40 minuts parlant de lo bo que era Aníbal, lo genial que era Aníbal, el gran estratega que era Aníbal, i de cop i volta un dels seus homes, després del dia de la seva major victòria, que és Canes, li diu això. Suposo que se'n portaria un clatellot o alguna cosa, al revés. Però què hi ha darrere d'aquesta frase?
És clar, un lector, exactament això, no? Un es pregunta, ostres, després d'aquesta nova victòria d'Aníbal sobre Roma, com és que Roma va continuar existint? Bé, hi ha molts factors, no? En història poques vegades hi ha una sola causa i ha, òbviament, no podem saber exactament tots els... totes les característiques que envoltaven tot el context que envoltava la victòria d'Aníbal. S'ha dit que potser, tot i la victòria, les tropes d'Aníbal havien quedat molt massa marmades, que havia perdut masses homes com per intentar un setge sobre una ciutat molt ben amurallada com era Roma. No sabem la causa exacta. Com és que Aníbal en aquell moment no va atacar Roma? Però el fet és que al cap de poc, la segona ciutat més important d'Itàlia, Càpua, es va aliar amb ell, i suposem que potser se li pot aixecar aquí a Aníbal un excés de zel, un excés de prudència, però vaja, i com que tenim els recursos que tenim d'informació sobre aquesta batalla provenen de Roma, perquè són els que finalment van vèncer, és difícil de saber per què Aníbal en aquell moment no va atacar. Però, en canvi, sí que ho va fer uns anys més tard. Uns anys més tard, també després d'haver combatut innumerables vegades al sud d'Itàlia, finalment Aníbal va arribar a Roma i va arribar a lluitar sota les pròpies muralles de la ciutat. Però no va ser una autèntica batalla, sinó més aviat una escaramuza, que es diu.
Sí, no, és el que sorprèn, no? Que Aníbal, tenint aparentment tot a favor des del moment que entra a Itàlia perquè va de victòria en victòria, i que Roma ha de jugar un paper molt, molt de veure-les venir, no? Sí. D'anar reclutant gent per intentar parar-lo perquè no arribi al desastre final. Al final, les conseqüències de la gran batalla de Canes queden totalment desdibuixada, no? Clar, nosaltres sempre, és el que tu deies, no? A la història no hi ha cap no hi ha causes úniques ni explicacions fàcils, i a més juguem amb un element molt pervers, que és que sabem com acaben les coses. Llavors és com anar ara, no? És això que fem tothom a Facebook, no? Que anem a veure una pel·lícula que no ens agrada i jo la faria millor, jo esto, no, jo Superman haria que no sé què, o Batman no sé quant.
No m'ho diguis, que vaig anar a veure encara.
Ah, no. Doncs no miris internet. Clar, és molt fàcil després de saber com van les coses criticar, sí. No? Però què ens podries dir o què creus tu, en què creus tu que es va equivocar? Si tu fossis Aníbal, com faries la pel·lícula?
Bueno, això és un altre tema. Fa temps que el gran actor Vin Diesel té els drets per fer una pel·lícula sobre Aníbal, però no s'acaba de decidir. Estem esperant a veure si es decideix d'una vegada.
Clar, és que,
és, una, és la pregunta.
És que 37 elefants se'ls va al pressupost.
Sí, es va fer una pel·lícula, els italians van fer una pel·lícula fa molts anys en blanc i negre, i per les imatges dels elefants carregant en els pobres extras, jo no hagués sigut extra d'aquella pel·lícula. Però, responent a la pregunta que em deies, clar, és això, no? És la gran pregunta. Com és que... Què passava pel cap a Aníbal en aquell moment? Bé, el més probable és que simplement valorés les seves forces, valorés les forces que tindria una ciutat emmurallada com Roma i pensés que no podria. Clar, hem de pensar que si bé molts dels pobles del nord d'Itàlia s'havien aliat amb Aníbal, encara quedava tot el sud amb un potencial humà molt gran encara, hi havia totes les ciutats de la Magna Grècia que podien encara ajudar a Roma... I, per tant, Aníbal va escollir continuar cap al sud i anar utilitzant la mateixa tàctica que havia fet servir al nord, que és treure-li els aliats a Roma.
Bé, i sabem què va fer Aníbal, però què és el que va fer Roma en, en aquells anys finals de la guerra? O quina va ser la resposta de Roma al fet de tenir a Aníbal durant anys campant per Itàlia o pel sud d'Itàlia fent el que li donava la guerra?
Clar, això va ser un motiu de debat acalorat, segons les fonts, en el Senat romà. La primera resposta de Roma sempre era molt de sang calenta, no? Enviem-hi més tropes i més gent i més cònsuls. Però van veure que no funcionava. Fins que un senador, que es deia Fabio, que va acabar sent conegut com el conctator, el contemporanitzador, va acabar imposant el seu criteri sobre el Senat en el sentit de que deixessin fer Aníbal, que es cansés per ell mateix. Aníbal estava fora del seu territori, per tant, necessitava contínuament anar obtenint recursos, no només d'aliments, sinó també de tropes, d'aliats o de saqueig o de les tropes que els hi enviava des de Cartago. Però si tallaven el subministre d'Aníbal, cosa que van fer, l'exèrcit d'Aníbal es aniria desintegrant per cansament. Encara que fossin poques les batalles que anés perdent, sempre anava perdent homes. I cada vegada que va ser... que Fabio o algun dels seus dels senadors que tenien la seva mateixa ideologia van ser cònsuls o dictadors, van utilitzar aquesta tàctica d'anar de cansament, d'anar fatigant l'exèrcit d'Aníbal per anar-lo disgregant per ell mateix. Sí. Això va costar molt, molts anys. Però
pel que hem vist, realment... Aníbal s'anava desgastant, però qui patia la gran sagnia de morts o de necessitats de reabastiment, més que Aníbal, pel que ens sembla des de la distància, és Roma, no?
Bueno, és això que et deia, que Roma encara comptava, tot i les grans derrotes, Roma encara comptava amb molts aliats al sud, a Sicília també, Siracusa, que era la tercera gran potència del Mediterrani Occidental, estava aliada des de feia temps amb Roma, i Siracusa la va ajudar molt durant la guerra, no només amb tropes, sinó amb diners, sobretot amb aliment. És aquest potencial humà d'Itàlia la clau de l'èxit de Roma en l'antiguitat, no? Sempre que hi havia alguna baixa per part de Roma, hi havien dos aliats més que es posaven al seu lloc. El rerefons de tropes que tenia, o l'armari de tropes que tenia Roma, era gairebé il·limitat, i això era una mica el que traia de polleguera tots els generals que van intentar conquerir Itàlia, no només Aníbal, sinó Pirrus unes dècades abans o altres.
El catenaccio.
El catenaccio.
Bé, i molt ràpidament, com acaba aquesta Segona Guerra Púnica?
Bé, finalment, Aníbal, després de molts anys a Itàlia, clar, hem de pensar que no només hi havia aquest escenari de guerra, sinó molts altres, sobretot a Ibèria. A la península Ibèrica les coses pels interessos cartaginesos no anaven tan bé, sinó que Roma estava conquerint tot el domini cartaginès que hi havia a la península. I un cop conquerida la península l'any 206, a Escipió, el fill d'aquest Escipió que parlàvem abans, que havia estat ferit en la batalla de Tessino, Escipió es va traslladar al nord d'Àfrica, i allà també es va aliar amb alguns regnes del nord d'Àfrica, va fer perillar la pròpia integritat de la ciutat de Cartago. Davant d'aquest perill, davant d'aquesta amenaça, Cartago va ordenar a Aníbal que es traslladés, en aquell moment estava lluitant a Sicília, que es traslladés de Sicília a Àfrica, i allà a Àfrica va ser on es va esdevenir l'enfrontament definitiu entre les tropes romanes i púniques a la batalla de Fama, a l'any 202, que va caure del bàndol romà.
A les portes de Troia. La història com mai l'havies escoltada.
Molt bé, doncs, arribats a aquest moment en què hem estat absolutament concentrats en seguir el desenvolupament d'aquest conflicte, que ja m'ha explicat doncs, abastament en què va consistir i quines conseqüències se'n van derivar, arribem a aquesta part del programa on el convidat d'avui, el Roger Riera, ens explica, doncs, ens dona alguna recomanació, algun llibre, alguna pel·lícula, alguna sèrie, alguna altra... doncs que nosaltres puguem anar després a casa i, ostres, mira, del que hem parlat avui al Portes de Troia, mira a veure això.
Doncs n'hi ha uns quants. A nivell de documental ja n'hi ha un parell. Un d'ells no recordo específicament sobre la vida d'Aníbal i la Segona Guerra Púnica. Uh-huh. Un d'ells no recordo quina és la productora, però l'altre és de la BBC i està bastant bé. Està... Bueno, a nivell històric, òbviament, sempre tenen cosetes a millorar, però és entretingut. Vull dir, per un públic és amè de veure. A més, el que fa l'actor d'Aníbal és un dels actors que surt a Juego de Tronos. Si no recordo malament, el que viu al sud... bé, ara no me'n recordo el nom. I a nivell de llibres...
Per tant, per una banda, un documental d'Aníbal de la BBC.
Sí, del BBC.
Que es pot veure i que està molt bé.
Sí, que es pot veure a molts llocs.
Val.
I per l'altra banda... Hi ha un llibre més de divulgació històrica seriosa, diguem, de l'Adrian Walsworthy, que es diu Les Guerres Púniques, i que està en castellà també, i per últim una biografia d'aquestes més de màniga ampla, que es diu Aníbal, si no recordo malament, simplement, d'una tal Ross Leicky, però que aquesta biografia seva no m'acaba de convèncer. Jo em quedaria amb el documental del BBC i el llibre de l'Adrian Walsworthy.
Molt bé.
Bé, i pels que els agradi més l'acció, hi ha també bastants, força videojocs d'estratègia o de combats en estratègia real de l'antiguitat, per exemple, de la sèrie del Total War.
Sí,
no sé
fet,
si has jugat o
de fet,
com...
quan els estava donant classe als meus alumnes, el dia que tocava parlar sobre la Segona Guerra Púnica, vaig entrar a classe i sense dir res, el primer que vaig fer va ser obrir el projector i posar l'anunci del tràiler d'aquest videojoc. Que està molt bé, perquè t'ensenya el senat romà discutint quina tàctica han de fer servir per lluitar contra una amenaça que encara els hi ha d'arribar, però que no saben ben bé d'on vindrà. Si de Macedònia, si d'Ibèria, si de Cartago... I és molt visual, diguem-ho.
I què et van dir?
Bé, la meitat de la classe va estar molt content, la meitat de la classe no es va enterar.
Bueno, però és el que parlàvem precisament en el nou, fins ara, últim programa, no? Que a vegades que els videojocs o les noves tecnologies permeten moltes vegades apropar la història d'una manera diferent, no? I en el cas d'aquests tipus de jocs van molt bé per programes com el d'avui, no? Perquè et permet ser un general cartaginès o un general romà o un soldat romà o un soldat...
I estan molt millor documentats del que un podria pensar-se. Estan molt ben documentats a nivell...
armament,
sí, tàctiques. D'armament, de vestimenta... Estan molt ben orientats.
Molt bé, doncs ens quedem també amb aquesta recomanació del Total War, es diu?
Sí.
Molt bé.
Sí, Rome Total War.
Rome Total War. Molt bé, perfecte. Doncs fins aquí el programa de Portes de Troia d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies a Roger Riera per tornar a estar aquí i explicar-nos aquest nou capítol de la història de l'antiguitat. Moltes gràcies també a tu, Alberto Reche, fins la setmana que ve.
A tu.
Gràcies al Salva Soler, el control tècnic, i us ha parlat el Sergi Rodríguez. Ens tornem a veure la setmana vinent a un nou programa de Portes de Troia.
Presentador:
Sergi Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Col·laboradors:
Albert Sánchez Carmona.
Tècnic de so:
Salva Soler.